9:26 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim a l'estudi Ramon Barnils, en Jordi Casas i Antoni Ramon. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Xavier Martorell ha presentat aquest dilluns la seva renúncia com a president de Convergència Democràtica de Sant Cugat, però, atenció, mantindrà el seu càrrec de director general de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. Ho ha anunciat el secretari general de Convergència Democràtica, Oriol Pujol.
Xavier Martorell aquest matí ha presentat la seva renúncia a la seva responsabilitat que té a Convergència Democràtica de Sant Cugat. I ho fa per la pressió exercida, en tant que això d'això se n'ha ressentit la seva salut. Que en cap cas es pugui interpretar que ell és un generador de problemes o que s'enceta un conflicte entre el que podria ser Convergència Democràtica de Catalunya a Sant Cugat i el propi Ajuntament de Sant Cugat, que al capdavant també hi és Convergència Democràtica de Catalunya.
Val, d'acord.
Ara analitzem algunes de les reaccions. El diputat i exregidor d'Unió Democràtica Sant Cugat, Joan Recasens, ha posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra l'informe elaborat per Método 3 sobre la seva persona que ha aparegut als mitjans de comunicació.
A partir d'aquí té especulacions, no crec que faci de ningú, no alimentarem les males pràctiques. Jo no vull pensar doncs, que hi hagi ningú de la federació darrere de tot això, però en qualsevol cas sí que vull que se sàpiga què hi ha al darrere.
La presidenta local d'Unió Democràtica i copresidenta de Convergència i Unió Sant Cugat, Cristina Paraire, també ha parlat en Cugat.cat i ha analitzat les possibles investigacions a Joan Recasens i també a Xavier Amador.
Som els primers sorpresos i que no acabem de veure-hi l'aigua clara, no? Perquè van sortint informacions que desconeixíem, desconeixem la veracitat i fins on arriba o fins no arriba. Llavors, en primer lloc, expressar doncs, que rebutgem totalment aquesta manera de fer, de si fos cert, no?
I l'oposició no ha callat, ahir vam tenir diverses reaccions, una d'elles d'Iniciativa, que entre altres coses es va referir a l'expresidenta de l'MD de Valldoreix, Montserrat Turó, que presumptament va ser investigada per Método 3, un informe que es va remetre posteriorment a Martorell. En va parlar el copresident Xavier Boix.
Ens trobem en un cas gravíssim d'espionatge polític, de mala praxis, que a més pot ser constitutiu de delicte, però, com en el cas anterior, no creiem que fos un passatemps del senyor Martorell, sinó que pensem que darrere de tot això hi havia finalitats polítiques de caire partidista.
En dos minutets hem presentat els diversos talls, les últimes hores i reaccions del cas, després que hi es conegués doncs, que Martorell deixava la presidència de Convergència Democràtica. Jo he intentat fer aquest petit element d'introducció, però ara callo i aquí tinc els tertulians i vaja, que diguin el que vulguin. Qui vulgui començar, que comenci. Va, Jordi.
El que és curiós és que aquest estat de salut, que no sé exactament, bueno, esperem que millori, aquest estat de salut que el fa dimitir de la presidència de Sant Cugat li permeti estar al capdavant d'una responsabilitat que deu portar més feina encara, m'imagino, que és la responsabilitat de presons. Clar, que aquí és i guanya la vida, no? Però bé, no és estrany, és estrany. La salut aquesta mala salut sobtada és estrany. De totes maneres, a veure, el que és evident és que hi ha més del que se sap a darrere, clar, vull dir que... no sé, jo comentava la columna aquesta setmana al diari deia que hi ha currículums que et porten, inevitablement una porta, no? I el currículum del seu Martorell lligat a tot el tema de la seguretat és impressionant, no? Vull dir que és una cosa, un currículum... per tant, té una propensió aquest senyor tot el tema de la seguretat i que l'envolta, però bueno, és evident que, ostres, difícilment ni quan estava al Barça ni suposo dintre les estructures de Convergència i Unió, actuacions absolutament i estrictament individuals, ostres, és una opció massa arriscada, no?, per fer suposades, sempre posarem la paraula suposada davant, no?, però pensar que una persona decideix pel seu compte tal, i després per centrar-nos al tema de Sant Cugat i per no parlar dels dos regidors, que ja és un tema vell, el que va aparèixer el dissabte, que a més apareixia la fotocòpia en el diari del mail, és evident que va fer demanar un informe sobre el que aleshores era presidenta de l'IBD, no? Qui li va fer demanar? Perquè, clar, per exemple, per dir alguna cosa, Convergència i Unió estava a l'oposició en aquell moment a l'IBD, no? Ho va demanar pel seu compte perquè tenia una certa animadversió, o es va trobar un dia pel que veia amb la Montse Turo i no li va agradar i li va fer demanar un informe, o li va fer demanar algú.
I qui el va pagar?
No, bueno, sembla ser que aquest home té una facilitat...
Tarifa plana,
tenia. Perquè li facin gratis, impressionant, no?
Toni.
Jo estic esperant que arribi el meu informe.
És que ara si no t'investiga no et posen un micro,
no ets ningú, eh? Perdona, jo he dinat una vegada i he sopat dues vegades allà. Ja avanço
a la Camarga?
Sí, ja avanço que si surt un dossier meu presentaré un recurs també, o una denúncia, no sé què s'ha de presentar.
Toni.
Jo no hi he dinat mai, ni he sopat mai.
Es menja bé, tu.
Es menja bé, ostres.
Sí. Però
no sé ara si què passarà, si per morbo la gent anirà més o hi deixarà d'anar-hi tothom.
No, hi ha cua per tenir una reserva.
Amb ram de flors o sense?
No sé si amb micro sense, però va aparèixer una columna del Quim Monzó, que es dedica a fer aquestes coses, a analitzar aquestes parts més obscures, i va explicar que era trucar, demanar una taula, i vaja, que escolta, és com un gran restaurant de Barcelona.
A mi sembla que puja 10 euros.
Toni.
A veure, començant pel final, el que vam descobrir aquest dissabte a la pàgina 19 de La Vanguardia, home, segurament deu ser, com sempre, que això que va sortint als diaris acaben sent puntes d'iceberg, i m'agradaria saber tot el que hi ha darrere. Perquè, a més, la informació del correu que transcriu, bueno, que fotocopia directament La Vanguardia, com deia
el
Jordi.
Sí, el reprodueix.
La temàtica que tracta, o sigui, espiar és evidentment que en alguns casos és delicte, és evident que és una super mala praxis política, però aquell correu traspua una mala llet i una mala fe impressionant, perquè estem parlant d'una baixa mèdica d'una persona, de si està cobrant d'una assegurança o està cobrant de la Seguretat Social i quan té la propera revisió al metge. A mi això em sembla d'una baixesa moral bestial. O sigui, hi ha això de d'entrada, i ara si voleu parlem de l'espionatge en política. Em sembla molt bé el senyor Recasens que presenti doncs, la denúncia que diu que presentarà. El senyor Martorell, si tot això fos fals, s'hauria de carallar contra tots els diaris que han anat publicant aquestes notícies. Desconec si ho ha fet o no. Si no ho ha fet, doncs per algun motiu serà. I la dimissió de la presidència de la secció local em sembla que és el que hauria d'haver estat des del primer moment. I, de fet, dimarts passat em sembla que ja estàvem parlant en aquests termes. I crec que una persona doncs, que les acusacions comencen a caure des de diferents mitjans de comunicació, des de diferents companys de partit, etc., doncs és el que, això és el que hauria de ser normal. I no esperar ja a un mail demolidor aparegut en un mitjà de comunicació com La Vanguardia. Després, que continuï no a serveis penitenciaris, això depèn del president de la Generalitat, per tant, en última instància, per tant, doncs, que hauria de respondre és el president si vol tenir aquest tipus de persones en els seus equips de treball o no.
Domènec Miquel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho veus tot plegat? Perquè quan estaves entrant feia una mica de gràcia el comentari del Jordi.
No, si realment lo de la salut és una cosa extraordinària, d'haver tingut un atac de fetge o alguna cosa d'aquest estil així que l'ha motivat. Però bé, no, jo el que recordo, diguéssim, és que la setmana passada ja parlava, diguéssim, justament d'això, que si ja havien sortit uns mails en els diaris i tot plegat i que, per tant, resultava com una mica difícil de desmentir i això. A veure, i ell ens s'entestava dient que no hi tenia res a veure, és que estava mentint. Llavors aquí tenim un problema, diguéssim, de gent que diu la veritat o que menteix, no? I recordava doncs, que el president Nixon dels Estats Units va dimitir perquè va mentir. I que, a veure, i fa poc, diguéssim, ha passat aquí a Europa, no?, amb aquell ministre, doncs, que li van posar una multa i va dir que no portava el cotxe ell, sinó que portava un altre, eh? I, per tant, diguéssim, com que va dir aquesta mentida, diguéssim, doncs va haver de dimitir. Clar, que aquest senyor trigui una setmana a dimitir, això és greu. Per tant, era claríssim. O sigui, a part de que hagi espiat o no hagi espiat, el fet d'haver mentit és motiu suficient perquè hagi dimitit. I trobo que és molt greu que el govern de la Generalitat el mantingui en el seu càrrec sabent que és una persona doncs, que ha mentit en unes altres coses. I aleshores, a veure, quina fiabilitat té el que pugui dir aquest senyor, que és el segon de la Conselleria de Justícia, si aquest senyor, diguéssim, se li ha provat allò públicament que és un mentider. Això és un problema, diguéssim, de confiança en general en el govern de la Generalitat. I és greu, és greu.
El que és impressionant d'això és que quan estigues al fil, perquè clar, ara parlem del senyor Xavier Margarita, però no recordem de l'origen del tema, però és que és impressionant, no? Perquè les coses comencen per una qüestió d'alt, i al final es va descabdellant, i perquè recordeu-vos que la primera història era que va sortir que havien espiat i havien escoltat a la senyora Sánchez Camacho en una conversa, eh? Us en recordeu i tal?
Sí, sí, sí.
D'allà va sortir que el que feia espiar era el José Zaragoza, no us en recordeu?
Sí.
Que ell ho va desmentir, va dir que els havien fet un encàrrec per la seu. Uh-huh. Eh? Tots són càrrecs per la seu. I llavors van sortir no sé quants dossiers i han començat... És impressionant. No?
I després, del que no se'n va parlar un moment, però se'n va deixar de parlar, és de que la senyora Sánchez Camacho sí. coneixia una informació presumptament delictiva i no la va posar en coneixement de la Fiscalia. Això no ho hem parlat
més. Fins al cap d'uns temps. Eh? Fins al cap d'un... Quan ja que li interessava.
O sigui, sí. Jo no sé si la senyora Camacho era responsable o no de l'espionatge en la Camarga amb el Ram de Flors. No ho sé. No ho sabem. Ara bé, el que sí que sabem per la gravació és que la senyora Sánchez Camacho va conèixer una informació d'uns presumptes delictes. I també sabem que la senyora Sánchez Camacho no va posar en coneixement de la justícia aquests presumptes delictes.
I gent de Mètode 3.
I gent de Mètode 3, evidentment. I això és el que ha quedat absolutament també tapat. I en vam parlar res, 5 minuts d'això, en vam parlar sí. els mitjans de comunicació. Però ha sigut tan gros, no?, aquest, sí. el anar desmembrant el cap d'ell.
Sí, sí. Quan dius, parles tu de la punta de l'iceberg, el que queda claríssim és que i sobretot, en el centre hi havia Mètode 3, és que la pràctica d'espionatge a la política catalana era normalíssim. Queda claríssim, no?
Sí, sí.
Almenys els últims 4 o 5 anys.
Va sortir... Jo t'ho puc garantir, eh?
No, ha sigut de respirar, tu què? No, però va sortir fa...
Jo he vist projectat els meus correus electrònics en una assemblea.
No, pues vale. No, però vull dir, per exemple, va sortir el tema dels vicepresidents del Barça, que també va afectar un exregidor de Sant Cugat, no? Fa... 4 anys, no? 5 anys, no?
3-4 anys.
Al final sí. de la porta va ser tal i sí. qual, eh? I va, se'n va per la mesa, va, Barça, no sé què, la porta... Hòstia, però ara es veu que això formava part vaja, d'una pràctica que era... Que... El que passa és que sembla que aquest senyor que estem parlant realment sempre surt al mig.
Deixem-me posar un tall de la Montserrat Tur, de l'expresidenta de l'MD, perquè crec que cita un nom que també hauria d'aparèixer a la tertúlia.
No m'estranya, perquè durant els 8 anys vaig ser presidenta, a l'MD de Valldoreix n'han passat unes quantes de coses. En qualsevol cas, el que tinc molt present és que el senyor Martorell estava a les ordres del senyor Recoder.
El senyor Recoder, al qual truquem insistentment perquè ofereixi la seva visió com a exalcalde que treballava amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Xavier Martorell, i que ni tan sols ens agafa el telèfon. Ho dic perquè també és una persona a la qual s'ha demanat que doni explicacions de si ell tenia constància quan era alcalde i tenia aquesta persona com a responsable de Seguretat Ciutadana, si tenia coneixement de si s'estaven tirant endavant aquestes investigacions. Un altre petit parèntesi. L'alcaldessa va dir divendres aquí a Cuap.cat, a preguntes de la redacció, que ella no tenia cap mena de constància que s'hagués encarregat cap mena d'investigació des de l'Ajuntament, que s'havien revisat les factures i que no hi havia cap traça de possible relació, també per deixar-ho clar.
Home, a veure, independentment de la vocació diguem-ne detectivesca d'aquest senyor, que és evident, vull dir, per la seva trajectòria, els seus estudis i tal, i, bueno, és un fet objectiu inqüestionable, independentment d'això i de la seva predisposició a aquestes coses, el que és evident és que tenia una persona per sobre i que era regidor de seguretat de Sant Cugat. No era un tècnic municipal tal, del gabinet i tal, era regidor de seguretat de Sant Cugat i, en fi. I lo dejo aquí porque hasta aquí puedo hablar.
No, a veure, jo crec que Lluís Recoder, com a persona doncs, que posa les seves llistes, no?, que el senyor Martorell li dona les feines de Seguretat Ciutadana, doncs evidentment, si no en té coneixement, en té part de responsabilitats perquè és ell, qui, aquesta persona, doncs, que li fa confiança. Ara, si a més en té coneixement, llavors aquí sí que salta l'escàndol.
Jo no ho he dit, Jo dic que simplement, com a alcalde d'aquell moment, estaria bé que digués alguna cosa.
Si home, jo crec que si no en té cap, aclariria i ajudaria molt doncs, que ho digués. I jo crec que trauria una mala ombra sobre la seva persona i si no hi és, doncs el millor que pot fer és fer alguna declaració i posicionar-se en tot aquest afer, ja no només pel cas aquest concret de Sant Cugat, que és el que l'afecta directament, sinó també una mica en general quina és la seva opinió del que està passant a tots nivells i a totes bandes.
Domènec, algun comentari més sobre la qüestió?
No. És claríssim que diguéssim que havent estat al·ludit en Recoder hauria de dir alguna cosa, hauria, diguéssim, de contestar alguna cosa, i a veure, i és difícil de suposar que ell no tingués cap mena de coneixement i que no hi tingués cap mena de participació o això, no? I si se li ha fet a les seves esquenes, doncs tampoc no diu gaire a favor seu com a com a polític, no? Perquè si resulta que hi poden haver-li, tornem a el que dèiem altres vegades, diguéssim, això dels polítics idiotes, no? D'aquests polítics que tenen una responsabilitat determinada, que els que té sota seu, diguéssim, li estan fent el llit i li estan, diguéssim, fent coses que són il·legals, i ell no se n'assabenta de res, amb la qual cosa, diguéssim, et planteja si aquest senyor és un bon polític o no és un bon polític, perquè si no se n'assabenta de res, doncs, home, és preocupant, no? I això ho vam dir, diguéssim, a partir d'Enduran i del cas aquell, però és igual, és que això, diguéssim, hi ha hagut tota una altra sèrie de polítics que estan adoptant exactament la mateixa posició, no? No, primer idiota que no pas culpable.
De fet, és un element que surt a totes les tertúlies de tota la setmana, de com els polítics, no tots els polítics, perquè també generalitzar seria molt injust, que una part de la classe política menteix, o almenys després es demostra que ha mentit, i no hi ha cap mena de conseqüència posterior.
Jo això, per acabar amb el tema aquell, dos temes. Un, m'imagino que l'ABC de totes aquestes coses de quan creus espionatge és que no hi hagi, que no quedi rastre de factures. Per tant, diguis que no hi ha factura. No és convincent, no és determinant, perquè m'imagino que quan tu fas una cosa aquesta, un dels mecanismes que no quedi rastre de factures.
És clar, és com si dius, no hi ha caixa B.
Per definició, no hi ha caixa B.
I a la declaració de la renta no hi ha casella de caixa B.
Per definició no hi ha caixa B i per definició no s'espia ningú. I després una altra cosa, i no diré noms, a veure, el cap de l'oposició de la IMD de Valldoreix d'aquella època,
digues el nom.
No era el nom, que era la mateixa coalició del mateix partit, perquè, clar, qui podria tenir interès en saber l'evolució, la situació, les perspectives de la baixa laboral de la presidenta de l'EMD? Suposo que més l'oposició de l'EMD que de Sant Cugat, m'imagino. Ho deixo aquí.
Però més és que jo repeteixo la baixesa moral d'anar a investigar un tema de la salut d'una persona.
Això normalment ho investien les empreses, que són les que cotitzen.
Que no els hi fotin la captura, mentrestant.
Que a més, perdona, a més qui cotitzava i tal era el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Per aquelles funcionàries, si no vaig errat.
Però cas que tenia que... Jo sé, per exemple, quan treballava a Delphi, sé que era normal, quan portaves molts anys i tal, fer una certa recerca, a veure... si estaves complint amb la baixa, si realment estaves mal, no estaves mal i tal, perquè el que estava cotitzant...
Però és un altre tipus de seguiment, No és allò del metge, cobres...
Si realment hi ha motiu perquè segueixis cobrant després de 15 mesos, per dir-ho, o 7 mesos, o realment estàs fent cuento, per entendre's, estic simplificant. Però és qui cotitza, és qui paga, és qui fa aquesta... Però l'oposició política, per entendre's, seria aquí... Però és que a més no cal saber això, tampoc cal contactar una empresa d'espionatge, no és tan fàcil, vull dir, et dirigeixes a la seguretat social, vull dir que tampoc és tan... Bé, no ho sé.
I de fet moltes empreses privades obliguen els treballadors a passar revisions mèdiques quan tenen una baixa i s'allarga més enllà d'un mes, dos mesos.
Clar.
Una revisió mèdica privada a una mútua per certificar allò que està passant.
Les empreses tenen els seus propis mecanismes.
Sí, jo una mica el que em va sorprendre va ser, a veure, primer de tot que la dimissió del senyor Martorell com a cap de Sant Cugat i com a president de Sant Cugat la fes el propi Oriol Pujol, no? Vull dir, això, i per televisió. Vull dir, això
si està
sembla...
assajant la seva.
Sí, això, a veure, diguéssim, em va semblar com una mica, a veure, que era com donar-li molta importància, no? Diguéssim. Però per una altra banda, ell va dir doncs, que
no
res...
Però a Convergència i Unió, un que dimiteix, li han de donar importància.
Sí, això tens raó. Però bueno, diguéssim, d'altra banda, a veure, ell va dir que res d'això era cert, però en canvi, en cap moment va parlar de posar una querella o de querellar-se, diguéssim, amb algun mitjà o cap mena de cosa, no? Lo qual, dius, home, és una situació de deixar la cosa d'una forma que no és molt agradable, vull dir, i el mateix, diguéssim, penso que el mateix Oriol Pujol, doncs, fent aquest paper ahir, es va tirar més aviat pedres a la seva teulada que no pas va solucionar problemes, eh?
L'altre dia va fer una intervenció al Parlament, l'Oriol Pujol, en què va fer també un tons punt victimista que semblava que donava per fet que tard o d'hora l'imputaven i ja preparava el camí per deixar el càrrec. Vaig tenir aquesta sensació, no ho va fer explícit, però el to, el moment, el lloc...
Això pot ser d'aquí una setmana... Però ja, imagina la contradicció, és a dir, no dimiteix de la seva responsabilitat a la Generalitat,
Sí.
I és l'Oriol Pujol qui ho anuncia. I el que dimiteix és de Sant Cugat. Deixa el protagonisme a Sant Cugat. deixa que sigui l'Assemblea de Sant Cugat o la, qui anunciï tal i qual.
I se't surt el tret per la culata? I l'Assemblea no dona suport al fet que deixi el càrrec Martorell?
Bon dia, no sé tu, això ho trobo...
No creus que podria... Imagina't que la direcció nacional deixa en mans de l'Assemblea i abans sí. No pren partit i però, passa però, alguna
Josep,
cosa estranya.
Josep, això és una miqueta com la dimissió del José Saragossa de la seva responsabilitat al grup parlamentari socialista. Tu creus que aquest malestar sobtat o aquesta dimissió no ve motivada per una pressió? O és absolutament voluntària? Jo crec que hi ha una pressió darrere. Aquest país, tota dimissió, hi ha una pressió darrere. Per tant, jo crec que la pressió més gran, jo crec que ha estat des de Sant Cugat, em dóna la impressió a mi, eh? Em sembla, eh? Perquè si hagués estat de la direcció de Convergència i Unió, l'haguessin tret de responsable de presons, tu. No ho sé, tu. Què vols que et digui?
Sí. Jo he deixat la pregunta a l'aire, eh? Però vaja, alguna cosa més.
Ostres, no t'he escoltat bé, potser. No t'he contestat, no?
No, que no era perquè me la responguessis tu, dic, perquè les assemblees, a vegades, no? Toni, tu que en coneixes unes quantes, a vegades passen coses estranyes.
Una persona que se suposa que té molt pes, jo crec, i inclús jo diria més pes que la de Xavier Martorell, vull dir, per un problema d'antiguitat i de presència institucional, com és l'alcaldessa, em sembla que li va dir que posés el seu càrrec a disposició de l'assemblea, no?
Sí.
Però en política no sempre guanyen els més honestos, llavors el risc de... De deixar segons què, en mans de segons qui.
Val, d'acord.
És perillós.
Vinga.
Algun comentari més o canviem de tema? Va.
No podem canviar de tema.
Sí, canviem de tema.
Va, parlem del fiscal.
Sí.
Així m'agrada, que tallis els temes pels quals venim preparats.
Així m'agrada. Heu estudiat aquesta nit el que és... A veure, us dic el terme que m'ha agradat molt, un expedient de remoció. Espera, un moment, deixa'm explicar. La Fiscalia General de l'Estat ha anunciat l'obertura d'un expedient de remoció del càrrec contra el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, a causa d'unes declaracions fetes aquest cap de setmana en les quals defensava la legitimitat que els ciutadans de Catalunya aspiressin a celebrar una consulta sobre la independència sempre que respectés la legalitat. Remarco això, respectar la legalitat. Amb aquest expedient, engegat pel fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, es podria arribar a destituir Rodríguez Sol. Expedient de remoció per dir que... No li semblava malament que els catalans, en una consulta que respectés la legalitat, poguessin expressar la seva opinió. No es va dir res a favor de la independència.
Què vol dir remoció?
Representa que és el procés a partir del qual es pot fer fora...
Se'l pot treure.
Exacte. Bàsicament és fotre'l al carrer.
De remoció, vaja.
Sí, però això de remoció no ho havia sentit mai. Es veu que és un recurs molt... d'última hora o del final per quan vols carregar-te algú.
Jo crec que aquí hi ha l'aspecte formal, superficial i el de fons, no? L'efecte formal superficial és aquest, no? Dic que per una persona, per dir, fer cap l'únic que dic, jo he escoltat, és, home, entendria que la ciutadania que Catalunya se'l consultés, ara bé, reconec que l'actual marc legal no ho permet. Va dir això, el qual és inapel·lable, francament, vull dir que no. I que jo no entenc que un fiscal, diguem-ne, fora de les seves... de la seva feina concreta no pugui tenir opinió, no?
Però va dir que entendria i aquí, diguéssim, no s'ha d'entendre res. Això és una cosa, diguéssim, com militar. Vostè no pensi.
Ara, aquest és l'aspecte formal. Després, el tema de fons, no? El tema de fons, jo crec... Bueno, hi ha un altre aspecte formal, també. Això, el senyor Chicharro, que és general a reserva, fa una soflama clarament culpista i s'obrirà un expedient, es mirarà i tal, que està a reserva, però no està retirat, vull dir que li ve allà, i no se sabeu res. En canvi, el fiscal, per dir una cosa que té un tarannà democràtic, de dir, però sembla lògic que es consulti la gent, aquest pot acabar amb el seu càrrec, no? Però jo crec que el tema de fons... Jo crec que el tema de fons és on s'estan equivocant, és la incapacitat, i em refereixo a les estructures de l'Estat, però jo ara amb això referiré als dos grans partits, perquè parlem en plata, tant el PP com el PSOE, que en totes les seves declaracions es mira de reull què diu i què fa i com reacciona el PP, jo crec que estan equivocant i els hi sortirà a efecte bumerang, no? De no saber diferenciar el que cada cop la gent és més capaç de diferenciar i dir, no, escolti, jo estic a favor que faci la consulta, i votaré el que voti, jo votaré en contra, no? Com diu el PSC, no? Però estic a favor que faci la consulta. Una altra cosa és el que voti un i tal. I aquesta incapacitat de diferenciar entre l'exercici del dret a decidir, o sigui, el principi democràtic de que es pugui fer una consulta a Catalunya, del que després serà el vot concret de cada un, això els tindrà un efecte bumerang. Per exemple, a Anglaterra, no? Amb Escòcia. Han sigut capaços, Cameron, que no és independentista escocès, però Atenes va ser capaç de dir, no, sí, sí, jo li traslado les competències perquè este vostè convoqui, però la pregunta ha de ser molt clara, que ningú es porti engany. Bueno, doncs això fet, diuen les últimes enquestes, que el vot estigui més o menys estancat perquè tothom sap el que té davant, una consulta que li faran d'aquí un any i mig i que haurà de contestar una pregunta molt concreta i la gent ja es pot situar, no? Vull dir, a favor o en contra, potser això anirà a favor o jugarà en contra, no ho sabem, però en canvi, aquí, el barrejar, el dir, no, el negar la possibilitat que es planteixi un escenari de consulta farà que molta gent que està a favor d'aquesta consulta i votaria el que votés, al final junti amb el dret de consulta amb un vot a favor de la independència. És que els anirà en contra, és que és absurd. Perquè jo crec que cada cop més gent està diferenciant de dir, escolti, jo votaré com doni la gana i en funció del debat que hi hagi i com arribi el dia abans de les eleccions i tal, de les votacions. Però, cony, que es deixi fer la consulta, no? Però, noi, aquí no hi ha manera, no? I els hi sondirà en contra, jo crec, això.
Si s'acaba celebrant.
Sí, exacte.
Ja veurem.
Bueno, ja veurem. Sí. Tot és hipòtesi, veig?
No.
Tot és un horitzó hipotètic, ja ho sabem.
Però vaja, que quan un veu la reacció per unes paraules en què es diu respectar fins i tot la legalitat, vaja,
no, però
jo ja temo fins a quin extrem es pot arribar en cas de... Però això deia,
tota aquesta ofensiva, que és el que volia dir, jo crec que els hi tornarà en contra.
Jo ahir, veient les notícies, el que recordava aquella frase que en Víctor Alexandre va repeteix en totes les seves xerrades fins a la sacietat,
sí,
però que cada vegada té més raó quan diu allò de que Espanya està en democràcia. Per tant, Espanya no és demòcrata, està en democràcia. I jo crec que cada dia en tenim més exemples de que això va així. Bàsicament és que és el mateix argument en contra del fiscal general de l'Estat per destituir, o sigui, la mateixa crítica li faig en aquest fiscal que destituirà el fiscal en cap de Catalunya, la mateixa crítica que faria al PP en ple, la mateixa crítica que faria a la Chacón. Escolti, aquí estem plantejant la possibilitat, com deies tu, Jordi, la possibilitat de fer una consulta. No de que la gent en aquesta consulta hagi de votar que sí, votarà el que vulgui. Per tant, jo crec que aquí hi ha un buit democràtic bestial. I després, quan aquest mateix senyor ha estat matitzant les seves pròpies paraules, que ja no eren de destitució ni anaven en contra de la legislació espanyola actual, etc. O sigui, senzillament va dir que era legítim. Ara, que no era possible perquè la legalitat no ho permetia. Si per això hem de destituir el fiscal en cap de Catalunya, doncs, noi, que s'ho facin mirar. A veure, els ridículs democràtics espanyols, que són constants últimament, m'animen a pensar que això algun dia ens ajudarà a explicar-nos a fora. Perquè no sóc tan optimista en pensar en aquest efecte boomerang que diu el Jordi, la veritat. O sigui, a mi les ofensives constants...
Efecte boomerang de nivell d'opinió pública, em referia.
No, tant de bo, eh? Però sobretot m'agradaria que fossin a nivell europeu i internacional. O sigui que aquests ridículs democràtics constants del govern espanyol i de l'estat espanyol, doncs que ens ajudin a explicar-nos.
Domènec, com veus tot plegat?
No, sí, és que realment...
Hi ha efecte boomerang o no hi ha efecte boomerang quan es prenen aquestes
decisions? Ara tampoc us quedeu mal
aquella... No, ho dic per estirar del fil, no?
No, a veure, de totes maneres, sí que penso que hi hauria d'haver-hi una certa intel·lectualitat, diguem-ne, espanyola, i dit això entre cometes, no?, que hauria de reaccionar davant d'aquests casos i dir que, a veure, fins a quin punt les coses són raonables o no són raonables, no? És a dir, posar una mica de seny a aquestes actituds que de vegades doncs, adopta el govern del PP i de més, no? I, esclar, i per una altra banda, aquestes actituds també demostren fins a quin punt els poders, això de la separació de poders a Espanya és com una cosa bastant inexistent, no? Perquè, de fet, sigui el poder que sigui, el que està seguint són unes directrius claríssimes d'un partit polític, doncs, que és el PP, i sobretot l'ideari que marca la FAES. I aquesta és la realitat.
Les paraules.
Això és fort.
De totes maneres... Ara m'agrada veure que serà la prova del nou o del cotó. Què diu el PSOE? Què diu el PSC? Què diu el PSOE? Davant la possibilitat, de guanyar una possibilitat, de que l'expedient vagi més i que al final s'acabin tombant el serà interessant. Per què ho dic, això? Perquè jo crec que cada cop, a veure, s'ha de parlar amb més propietat, no? Ho dic per mi, no? Jo, Espanya, no, PP i PSOE.
Sí, sí.
A veure, hi ha unes estructures d'estat, hi ha un Parlament a Madrid, hi ha unes Corts, hi ha tal qual, hi ha Jo crec que s'ha de parlar del PP i del PSOE i de la esterilitat que com més clar que porta el bipartidisme a nivell espanyol, no? Perquè, clar, al final són els que decideixen. Un com a govern i l'altre com a oposició amb un pes molt important, no? Són els que tenen majoria a totes les institucions. I els que, clar, quan diem Espanya decideix, no, escolti, Espanya no són els 48 milions menys els 9 de Catalunya i els 7 i mig de Catalunya, per 40 milions, no, escolti, és una representació política que té una concreció, que són els que són, tenen capacitat de decidir els llocs importants sobre aquests temes, ja estan marcant el d'allò, no? Per això deia, a veure el PSOE com reaccionarà. I amb això volia treure una cosa, que no se'n va fer prou ressonància de la setmana passada, i a mi em va semblar important. Quan es va votar les dues resolucions, que no era una, que eren dues, una de Convergència i Unió i una d'Iniciativa, que total deia que instava el govern de Madrid i el de Catalunya, bueno, una deia el govern de Catalunya, l'altra deia el Parlament, és igual, que negociessin i tal,
diàleg,
més legal que això que pot haver-hi, no va quedar prou d'allò que va haver-hi una desena de partits i tal que van votar a favor. Això és important. Vale, són 60 diputats, que si el sistema electoral fos més proporcional potser serien 89 o 90, no? Però bueno, va haver-hi quasi una dotzena d'opcions polítiques de tot Espanya que van votar a favor. Oye, allò, era, van haver dos que van votar en contra, que és el que sembla que sigui tot Espanya, que és el PP i el PSOE. Bueno, més UPD, no? Bueno, això és important també, eh? Vull dir, cuidado, que no tot és homogeni, que també hi ha opcions i de tot, del País Valencià, del País Basc, i de Galícia, i de Canàries, i tal i qual, que, bueno, que com a mínim s'han mullat amb que es faci una consulta a Catalunya, no? Però, clar, jo crec que la gran llosa d'aquest país, i ara parlo a nivell de Catalunya, és el bipartidisme, que també les enquestes diuen que va a la baixa, també, que des de les últimes eleccions ha perdut 20 punts, no? Però jo crec que el bipartidisme aquest és jo crec que és la gran llosa, que, i per això dic, a veure què diu el PSOE, no?, amb el tema aquest del fiscal, ja m'ho temo, però, bueno, el que dirà, però...
Sí, però també és aquest ideari que surt de la FAES, eh? Que
sí,
això, diguéssim, és absolutament el gran problema.
No, però jo cada cop que tinc més clar que més problema que el PP, que dels quals ja pots esperar una cridant, jo cada cop que el problema o el desllorigador de si aquest país pot anar endavant o no, cada cop el té més el PSOE, jo ho tinc claríssim.
Però el PSOE no s'arriscarà a fer una declaració o a fer un posicionament a favor del diàleg, ja no dic de la independència.
No, a favor del diàleg, va votar en contra.
A favor del diàleg, eh? No ho farà.
Van votar en contra.
No ho farà, bàsicament, perquè posicionar-se a Espanya amb algun tema que pugui semblar que estàs a favor de Catalunya és perdre el govern a Espanya. Bàsicament és això. O sigui, estan jugant i jugaran sempre a veure qui la diu més grossa en contra de Catalunya.
Bueno, pues
perquè ells han de guanyar les eleccions d'Espanya. Jo crec que amb un error important per part del PSOE, perquè quan van treure 25 diputats al PSC Catalunya, bé que els hi van anar.
A part que és un error estratègic, perquè si no tens 25 diputats a Catalunya no pots tenir majoria a Espanya, però a part d'això és que llavors no es pot presentar com a alternativa moderna, capaç de regenerar el país.
Efectivament.
Perquè regenerar el país no vol dir només que tampoc el té el PSOE, un model econòmic alternatiu. Si vol dir tot el tema de la regeneració democràtica i el tema del futur model d'estat. Si no ets capaç d'allò, doncs, bueno, doncs, noi, doncs, escolta, doncs ja fent la piu-piu durant 10 anys més, que els que et digui, tu.
Home, el PSOE, a dia d'avui, què està qüestionant d'estructures d'estat? Està qüestionant absolutament res.
Van qüestionar abans les eleccions de les diputacions, però
absolutament
ja no n'ha parlat més, ja.
Per tant, no sé quina alternativa representen.
No.
Ni la monarquia.
Ni la monarquia, exacte. Sí.
Pere Navarro sí. Vaja,
no, perdona. No. Aquí hi ha hagut una lectura.
No, Pere Navarro no l'ha qüestionat.
Només ha demanat que
diqui. Escolta, dic, si el Navarro, pobret, l'haguessin fotut canya perquè hagués propugnat la república, dius, bueno, encara, però és que l'home va propugnar la continuïtat de la
monarquia
en les condicions.
Exacte.
Va dir, et digui perquè així el príncep tindrà més legitimitat i tal i qual, i la cosa serà més moderneta i aniran tirant. Sí, si hagués dit, no, escolti, jo sóc republicà, com deia avui el diputat
d'Esquerra Unida. No, això sí que ho va dir-ho. Ell va dir, jo sóc republicà, però en aquest moment penso que el que ha d'haver és la continuïtat del monarquia.
Avui el diputat aquest, jo no sabia que el diputat més jove del Parlament espanyol, que és aquest Alberto Garzón, que és un diputat d'Esquerra Unida, que és economista, que és malagueny, a l'altre li preguntava als matins, deia, vostè què opina això de les agressions del Barro? Dic, estic en contra, jo sóc republicà, jo el que vull és que se'n vagi un monarca, no?
Escolti, no hem de deixar aquí, bueno, perquè ja són gairebé les 10. Jordi Casas, Domènec Miquel i Toni Ramon, moltíssimes gràcies i ens veiem la setmana vinent i continuem xerrant una miqueta.
Pues bé,
que
vagi bé. How do you do?